I arribats a aquest punt dels sentits, com cada 15 dies, doncs tenim ja aquí davant dels micros el Gregorio Luri. Molt bona nit.
Encantat d'estar aquí.
Avui ens veiem per primer cop així les cares davant dels micros, no?
Bueno, però escolta, molt bé el canvi, eh?
Molt bé. Doncs espero que mantinguem el llistó, d'aquestes converses
segur
de cada
sí.
15 dies.
Bueno, segur que sí.
Amb el Gregorio, que és el nostre filòsof i que, a més, el nostre recomanador de lectures per... Bueno, per fer-nos pensar una mica més, podríem dir.
Bueno, sí, una mica... Diguem-ne que tinc la immensa sort de poder comentar les meves dèries en un lloc com aquest.
Doncs nosaltres encantats. I avui el tema és tan interessant com complex, com passa moltes vegades amb els temes filosòfics, i en aquest cas també teològics, perquè aniria una mica sobre si necessitem creure en alguna cosa, no necessitem creure en alguna cosa... El qui no creu en un déu o en una divinitat pot seguir vivint, pot seguir en aquesta societat i estar més o menys equilibrat? Seria una mica aquest,
no? Déu-n'hi-do, quina pregunta. Mira, et contestaré directament. No es pot viure sense esperança i sense confiança. Confiança, de fet, és confida, és a dir, tenir fe. No es pot viure sense confiança i sense esperança. Jo no sé si alguna vegada ha existit alguna persona que no hagi tingut cap dubte a la seva vida, però em costa tant de creure com pensar que alguna vegada ha existit una persona que no hagi tingut cap certesa a la seva vida. A tots dos extrems ens semblen impensables. Entre d'altres coses perquè, mira, jo ara he vingut des de Tellà directament. Quan et poses en camí ho fas amb l'esperança de que arribaràs i vens aquí amb la confiança de que t'ho passaràs bé, i després vaig a casa doncs amb la fe de que la meva dona em continuarà estimant, i no em plantejo si la meva dona, quan em diu t'estimo, sabrà exactament què vol dir estimar. No es pot viure sense fe, sense confiança. Més encara, no es pot viure sense uns determinats dogmes. El que passa és que els nostres dogmes normalment els veiem i els vivim d'una manera tan evident que no ens adonem que són dogmes fins que els nostres nets, d'aquí a uns anys, no es riuen d'ells. No. Diguem-ne que hi ha una confiança en el que fem que és terapèutica. Fixa't, hi havia un corrent filosòfic antic, els escèptics, Els escèptics, els pirrònics, de fet, que eren un grup d'ells d'aquests, el més radical, deien, perdona la pedanteria de la frase en grec,
no.
Uden horitzei. Saps el que vol dir horitzei? Posar fites, posar límits, posar marques. Mm-hmm. Ells no posaven cap fita perquè pensaven que tot és arbitrari. Per tant, com que no podien definir res, no podien posar cap fita en res, no gosaven dir res. En la qual cosa deien, l'única postura sàvia és el silenci.
Però això és gairebé com no viure, no?
Ells consideraven que aquest era el camí de la felicitat. Jo penso que és una felicitat més pròpia, pues, que et diria jo, d'un gerani que d'una persona.
Exacte. Doncs, fet aquesta introducció, el que ens volia avui també introduir el Gregorio Luri és un llibre que està escrit a quatre mans, diríem, pel Francesc Torralba i el Vicenç Villatoro, que es diu Amb Déu o Sense. I són 40 cartes creuades.
Doncs mira, dues coses. Primer, me n'alegro molt de que Fragmenta estigui tenint un èxit editorial amb aquest llibre. I a més, no vivim a Catalunya un moment, diguem-ne, editorial tan ric i tan fàrtil com per no agrair que un llibre d'una editorial petita i arriscada tingui èxit. Per tant, escolta, enhorabona als de Fragmenta perquè l'han encertada.
Doncs des d'aquí la nostra enhorabona també.
Segon, és un llibre que és de molt fàcil lectura, és a més, dues persones ben conegudes, que són dues persones cultes, amables, que mantenen un debat doncs, culte i amable sobre la fe i sobre Déu i sobre la manca de fe i el que hem de fer en definitiva amb les nostres conviccions. Jo, en tot cas, si els hagués de fer una crítica, és que tanta amabilitat em resulta una mica sospitosa.
Que no hi hagi una mica més de xoc.
Sí. Perquè, mira, quan t'hi trobes dues persones a dialogar, han de ser, crec jo, han de plantejar sempre la possibilitat de la diferència, de l'oposició, de la radical oposició. I aquí, des de bon començament, hi ha un to, una voluntat de reforçar allò que els uneix.
De consens, podríem
dir. Exacte, de consens, de trobar els punts de trobada, no? Que dius, molt bé, d'acord, magnífic. Però el problema de la fe i el problema de les conviccions és com conviure amb persones que no volen compartir les meves conviccions.
Així, a simple vista, sembla difícil. Sembla difícil. És a dir, un pensa que es necessita un esforç, un superesforç,
sí.
Per estar sempre buscant els terrenys comuns.
Sí, però és que fins a jo
crec... En qüestions de fe...
Sí, però jo crec, t'ho diré que encara d'una manera més crua, crec que els humans no han sabut crear cap espai de convivència que no acabi produint algun tipus d'exclusió. Allà on hi ha un grup d'humans, hi ha un exclòs. Per què? Doncs això ens portaria molt lluny.
Perquè és impossible que coincidim amb tot.
Hi ha alguna cosa, sí, perquè en el moment que tu dius per viure en comunitat necessites algun tipus de... Jo no diria de normes, perquè les normes, fixa't, les normes en definitiva viuen en un paper, però les normes que viuen en un paper no són en absolut importants. Les normes importants són aquelles que incorpores a la teva conducta. Uh-huh. Sant Agustí deia exactament això, que les lleis no prenen vida fins que no s'incorporen a la conducta de les persones. És en aquest moment, no? Allà on tu estableixes una llei, estableixes la possibilitat d'incomplir-la.
Uh-huh.
I sempre hi ha algú. Però és que, a més, aquí hi ha una altra qüestió que jo crec que... I és una crítica que la faig amb... Bueno, a tots dos me'ls conec, però el Francesc Torralba, per una raó de relació personal, me l'estimo molt especialment. Però, clar, crec que no s'ha parat aquí esment, prou esment, en una cosa que és molt important. La diferència entre el cristianisme, l'islam i el judaïsme. Mentre l'islam o el judaïsme, la seva fe es viu en unes conductes, en unes lleis, en la... Torà o la xaria. La conducta, les normes, no són quelcom extern a la teva fe, sinó a les normes, en el compliment de la llei, és on tu et poses en relació directa amb Déu.
Uh-huh.
A diferència d'aquest codi legal, el cristianisme és una religió molt estranya, perquè si tu agafes els evangelis, doncs no hi ha lleis. El que ja és una altra cosa. Una altra cosa ens pot agradar més, poden estar d'acord o no poden estar d'acord, però no hi ha lleis.
En la base serien el que ara anomenem valors o drets humans,
sí, però,
no?
Però una cosa que no t'està dient a l'islam i al judaïsme et diu com t'has de vestir, com has de tallar, com t'has de seure, com... És a dir, regula la teva vida.
Uh-huh.
En el cristianisme hi ha aquesta cosa tan estranya de a Déu el que és de Déu i el César el que és del César,
uh-huh.
En la qual cosa el cristià pot viure amb codis legals absolutament diferents. Per altra part, jo crec que bàsicament allò que a l'epístola de Sant Joan, la primera, es diu Déu és amor. El cristianisme és una religió molt estranya que, en definitiva, tot s'acaba salvant per l'amor a l'altre. Bé, això porta, doncs, unes diferències notables entre les unes i les altres. Es pot conviure entre les tres religions agafant un codi comú a totes tres? En Torralba i en Villatoro, com que són bona gent, són humanistes i són optimistes, sembla que creuen que sí. Jo tinc els meus dubtes molt seriosos.
Mm-hmm. Crec que tu apuntes també una pregunta que és... Però sense aquestes lleis o sense aquesta obediència a unes creences, pot haver una ètica, una cultura conformada perquè una mica... Això no sigui un desgavell.
Sí. És que, mira, una de les... Això és molt propi del nostre temps i dels europeus, creure que podem dissenyar una convivència absolutament racionalitzada. És dir, que nosaltres podem establir unes lleis racionals que tothom les vegi bé i llavors organitzar la convivència a partir d'aquestes lleis racionals, que com que serien racionals, les podrien argumentar i tothom estaria d'acord.
Uh-huh.
Però el que passa és, i això Nietzsche jo crec que és el primer que ho va veure d'una manera claríssima, potser el que ens humanitza no és l'obediència a una llei racional, sinó el sotmetiment a un codi arbitrari. Per exemple, la llengua.
Uh-huh.
Ningú construeix la seva llengua de manera autònoma. El que a tu et fa ser un parlant d'una llengua determinada és el sotmetiment a l'arbitrarietat d'aquesta llengua. I podríem dir d'altres moltes coses. És a dir, la dansa, la mateixa postura erguida ja és un artifici, perquè han de ser els altres el que estimulin la nostra verticalitat.
Exacte, sense... tenim dos anys o...
Exacte, sí,
vale,
sí.
Doncs
agafem una postura que ja s'estranya. I aquesta postura erguida la sotmetem a un artifici, que és aquest artifici d'un moviment que segueix una música. Clar, però vas mirant una per una les manifestacions culturals, i les manifestacions culturals són bàsicament el sotmetiment d'allò que és espontani i natural a l'artifici d'una forma. I Nietzsche ens planteja aquesta pregunta. No serà que allò que ens humanitza és precisament aquest sotmetiment de la natura a l'artifici d'una forma? Llavors podríem dir que el que anomenem cultura, cada cultura, no és sinó una determinada expressió de la natura. Fa de nosaltres ciutadans. Per això deia Aristòtil que l'home és un animal polític. I la nostra animalitat està transformada en ciutadania, però no en una ciutadania universal. A mi em fa molta gràcia el que diuen «soc ciutadà universal». Molt bé, però quina és la teva llengua? Què és allò que t'emociona d'un paisatge? Què és aquelles
Inclús
cancions que
sentim? Quina música t'emociona, que no sempre coincideix.
Quin és allò? L'olfacte, el tipus de gent... No, això no és un artifici, un caprici, això és el que realment ens humanitza. Llavors, podem prescindir de tota l'artificialitat cultural per crear un codi legal que sigui comú a tots? El Torralba i el Villatoro semblen creure que és possible crear una ètica mínima. La meva pregunta és, però clar, l'ètica mínima sempre vindrà determinada per aquell que tingui unes exigències mínimes. I això ens contentarà a tots. Estarem o acceptarem? No ho veig en absolut clar que sigui possible construir una ètica mínima. Necessitem, per humanitzar-nos, exigències ètiques nobles i en les que poder confiar com bones.
Tant de bo molta gent t'escoltés ara, eh?
No és imprescindible estar d'acord amb mi, eh? Faltaria més.
No, jo sé. Ara em referia més aquesta mínima ètica que sembla que últimament, no?, des del món econòmic, se la salten. Vaja, anava a dir-la saltem, potser som tots. Doncs a Gregori Aluri, moltíssimes gràcies.
Escolta, un plaer estar aquí.
Igualment. Recordem, és el llibre que ens has recomanat és Amb Déu o Sense, de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro, i l'ha editat Fragmenta. Moltes gràcies i a reveure.
Gràcies a tu.